Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
S'hi faré un...
Guatequemania a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Els dilluns a les 12 del migdia i els dissabtes a les 7 de la tarda.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry, anything, anything can go.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
Clown, with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's entertainer. Bon dia, passen uns minuts de les 12, vol dir que això és Molta comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim convidats d'aquí, de Sant Cugat, i convidats que faran una cosa molt especial, que explicarem. Però abans... la homilia de Molta comèdia. Teatre de la Unió, teatre del poble. Benvinguts, germans a les arts escèniques. El conflicte entre la Unió Sant Cugatenc i l'Ajuntament sembla arribar al final. I quan dic final, no vull dir que amb un acord satisfactori per les dues parts, perquè n'hi ha una d'elles, la Unió, que té amb tota seguretat més a perdre com a entitat. El proper dia 13 de març a les 11 del matí està anunciada una assemblea de socis que serà probablement semipresencial i a través de la xarxa, on la Junta Directiva exposarà les condicions finals de l'Ajuntament i els socis hauran de decidir si accepten o no. El consorci, signat en el seu dia, d'això ja en fa gairebé 6 anys, suposava que l'entitat aportava la finca i l'Ajuntament els recursos econòmics necessaris per ajudar a l'entitat a superar la complexa situació econòmica i alhora rehabilitar l'edifici per a poder dotar la ciutat d'un nou equipament cultural amb una condició, considerada aleshores fonamental, que diu que un cop transcorregut el període d'amortització de 50 anys, el consorci podrà ser dissolt a proposta de qualsevol de les dues parts, recuperant la Unió la plena propietat i possessió de la finca portada al consorci, amb l'edifici i les instal·lacions que radiquin a la mateixa i els béns afectes de l'activitat que es trobin plenament amortitzats. A veure, amb les obres acabades des de fa més d'un any, el juliol de l'any 2019, vaig tenir la satisfacció de visitar l'edifici magnífic, a falta del teatre, amb l'anunci que passat l'estiu les seccions podien entrar per reprendre les seves activitats, però problemes de contractació de mobiliari i altres van deixar aquesta entrada en suspens. Més d'un any després, al mes d'octubre de l'any 2020, l'Ajuntament va comunicar a la Junta que existien raons legals i econòmiques després d'un estudi de l'interventor general, que impedien el retorn a la seu de les seccions si prèviament no assignava l'anul·lació del consorci i la signatura d'un nou conveni amb altres condicions, entre elles l'anul·lació de la possible recuperació de la propietat. Després dels 50 anys, o un canvi en les proporcions d'aquesta propietat, que és el que ara, en la propera assemblea, caldrà determinar. Simultàniament, passat un mes aproximadament, el novembre de l'any 2020, l'Ajuntament aprova el projecte escenotècnic del teatre i la sala Clavé, per valor de 2,25 milions d'euros. Un projecte que contempla tots els elements escenogràfics, il·luminació, butaques, etc., perquè l'edifici pugui desenvolupar la funció de teatre i acollir espectacles de tota mena. Una sala que disposarà d'una gran flexibilitat gràcies a unes grades retràctils que permetran encabir fins a 400 espectadors asseguts i 800 a peu dret. És a dir, es posava en marxa el procés de licitació per adjudicar aquestes obres el més aviat possible, però, que jo sàpiga, encara no estan adjudicades. En qualsevol cas, es va dir aleshores que tots aquests treballs d'adequació s'allargarien fins al 2022, data que em sembla molt i molt optimista a la vista de com ha anat tot plegat, perquè, com veieu, estic parlant de més de 8 anys des que el Teatre de la Unió va fer la seva darrera funció l'any 2013 i tot això amb diferents governs municipals. Només hi ha una cosa que m'agradaria demanar, si us plau. Quan s'acabi i tinguem un teatre en condicions, i és aquesta sala sigui un teatre pel poble, per la ciutat, un teatre on els diferents grups de dansa, de música, de teatre i de circ que viuen i són d'aquí, siguin o no professionals, tinguin opcions per poder presentar de forma regular, repartida, però constant, les seves produccions. Que sigui un espai que promocioni i doni suport a la gent, la moltíssima gent que fa de les arts escèniques la seva vida i vol presentar-ho per gaudir-ne i per fer-ne gaudir els altres. Un teatre del poble pel poble, no només, però també. Amén. Això que escoltàvem ara mateix és Mirall. I Mirall és una composició de la persona que tenim aquí amb nosaltres a l'estudi, Oriol Saltor. Benvingut al programa, Oriol.
Moltes gràcies. Bon dia, Eduard.
Bueno, tu senties aquesta música i aleshores, quan tu la sents després d'haver-la gravat fa temps, quina sensació et dona?
A veure, jo normalment quan gravo un disc ho treballo molt i un cop ho gravo ho escolto quan ja el tinc acabat un parell de vegades i ho aparco. I llavors, ara per exemple, feia molt que no l'havia escoltat. I està bé perquè quan acabes estàs molt crític. Jo sóc molt crític amb les coses que faig. I llavors veig molts defectes, veig moltes coses. I llavors quan ho abandones, quan ja ara per exemple que feia uns mesos que no ho escoltava, quan ho torno a escoltar, aquest nivell de crítica ha baixat. Ara ja m'agrada més. Ara ja és com si fos d'un altre. Ja no tinc tanta... Llavors m'ha passat bé, m'ha agradat. M'agrada escoltar-ho amb el temps, perquè llavors no tinc aquella exigència i m'agrada més.
Però cal dir que aquest és el tercer disc que fas en solitari.
Sí, sí.
I que, a més, el vas fer en preconfinament.
Sí, la veritat és que quan ens van confinar vaig pensar que estaria bé de cada dia al vespre penjar una cançó al meu canal de Facebook, que tinc bastanta gent que em segueix, i llavors feia un petit vídeo, gravava una cançoneta, feia un petit vídeo però amb el mòbil, una cosa casolana, i ho penjava. I la gent va respondre molt bé, la gent li feia gràcia, li feia... Suposo que era un moment que... Bueno, va ser un moment que tota la gent de la cultura vam fer moltes coses, no?, a la xarxa.
I a més, tu, si no estic equivocat, cada dia sorties a tocar.
Cada dia. Després dels aplaudiments al sector sanitari, després penjava la cançó. Durant el matí practicava una miqueta, mirava què faria, a la tarda ho gravava, en un moment, i després ho penjava. I ho vaig fer durant el primer mes, o sigui, els primers 30 dies. Després ja no sabia, ja se'm van acabar les idees, tu, ja. I llavors vaig decidir això, que d'aquestes cançons, d'aquestes 30 cançons que vaig penjar, triar-ne unes quantes per gravar ben gravades, i les vaig gravar, i he tret aquest disc. Sí, sí.
Hi ha una cosa que a mi em sorprèn una mica, i que m'agradaria comentar-ho amb tu, i és que en el disc hi ha una varietat absoluta de tot tipus de música pensada, en principi no pensada estrictament per guitarra, però que tu has adaptat i veient. Perquè ens trobem des de Falla, però ens trobem amb Eric Clapton, però ens trobem... O sigui, hi ha uns aparents salts entre una cosa i l'altra, però que suposo que responen a una manera d'entendre per teva això, el tocar la música.
Sí, a mi m'ha agradat sempre molts estils. Jo no he sigut mai un... Hi ha molts músics que tenen molt un estil molt concret, que els agrada molt, i toquen allò, i ho fan molt bé, no? I és fantàstic. A mi, com que m'agraden moltes coses, penso que per bé m'agraden, i tinc la inquietud de quan algú m'agrada tocar-ho, perquè hi ha gent que li agrada molt la música clàssica, però toquen rock i no es plantegen de tocar clàssic. Però a mi em crida. Quan escolto alguna cosa que m'agrada, a mi em crida de tocar-ho. I llavors ho toco a la meva manera. Jo no tinc formació clàssica, per exemple. Jo tinc una formació de rock. Jo sóc un músic de rock. El que passa és que doncs, li poso alguna cosa de música clàssica. M'agrada molt el flamenc i li poso alguna cosa de flamenc. M'agrada el country, per exemple. M'agrada el blues. És que m'agraden moltes coses. I llavors doncs, faig el meu poti-poti, que bé, no sé si... Suposo que hi ha gent que és molt purista, que li deu veure coses, no deu pensar, home, però a mi m'agrada. Doncs jo toco Falla molt diferent que com toca Falla un guitarrista d'acadèmia, clàssic, de conservatori. Però ho toco a la meva manera, amb la meva tècnica, i crec que també doncs, dono un punt de vista diferent.
Bueno, tens un que és flamenqueando, sí. I l'altre que és rumbeando.
Exacte, que té un punt de rumba, un punt de flamenc, que tampoc sóc un músic de flamenc, no he estudiat flamenc, però la sonoritat m'agrada molt. I llavors doncs, incorporo aquesta sonoritat del flamenc, la incorporo a la meva manera de tocar. I llavors faig aquest...
Tu has nascut a Barcelona?
Nascut a Barcelona.
Però des de fa moltíssims anys a Sant Cugat.
A Sant Cugat, des dels 11. Des dels 11 anys.
I vas estudiar música?
Vaig estudiar al Talleda. Al Talleda Ricomà. Al Talleda Ricomà vaig estudiar els primers anys. Després vaig estudiar al Taller de Músics, un temps, a Barcelona. I després a l'Escola Fusió, també. A l'Escola Fusió també un temps. I després autodidacta. Jo he anat fent així com... He fet classe... Bueno, he fet mig reglat, mig a la meva manera, no?
Aquesta, diguéssim, aquesta manera d'entendre-ho i per tant de viure-ho, doncs ha fet de totes maneres que també hagis fet diferents salts. El teu germà, en Jaume, ha fet un grup, va fer un grup, el Saltor, que va funcionant d'una forma... Però va fer també La Puerta de los Sueños, amb la Virginia Martínez,
sí.
Que això va durar 15 anys o 12?
Això va durar des del 2005 fins al 2013. Sí, 2004, sí, uns 10 anys.
Que va fer un tipus de música una mica diferent.
Sí, era pop, eren cançons de pop rock, cançons que sonaven a la ràdio, no? Tenien el punt aquest comercial, no? Entre cometes, i que podien agradar a molts públics. I jo estic molt, molt orgullós del treball que vam fer. Hi ha molta gent que, en aquí, per exemple, no? A Catalunya, que té una certa animadversió cap a la música comercial, no? Que té com... Jo penso que, per exemple, això són molt diferents que els americans. Els americans poden gaudir molt de la música comercial. O sigui, ells ho defensen, que algú soni a comercial, que soni per tots els públics, no? I nosaltres penso que vam tenir un projecte comercial, però que penso que estava ben fet, que estava... Les cançons estaven ben pensades, crec que eren maques, que estaven ben gravades, ben produïdes, i penso que estava bé. A mi, jo estic molt orgullós. Hi ha gent que a vegades em diu, no? Ostres, tu que ets tan músic, no? I guitarrista i tal, un projecte tan comercial. Bueno, però a mi jo vaig estar molt orgullós de fer-ho. La veritat és que sí.
Vas estar fent això, a la vegada també feies també interpretacions individualment i també com a músic d'estudi.
Sí, per exemple, durant un temps amb el Jaume també vam treballar els dos amb un productor que es diu Alejandro Abad, que vivia aquí a Sant Cugat, que ara ha anat a Madrid, però que ell doncs és un productor que fa cançons per... És un compositor, en realitat, no? Que composa per altres artistes i té molts èxits. I li vam estar donant un temps gravant les guitarres nosaltres, el Jaume i jo, anàvem al seu estudi, i ell, doncs, bueno, músic d'estudi, no? És una feina maca, també, és interessant, no? Quan arribes a un lloc, hi ha un productor que un compositor, ell és compositor i productor, fa les dues coses, que havia fet una cançó i, bueno, doncs, posem unes guitarres per aquí i per allà, i era una feina molt maca. A part de col·laboracions que m'han demanat, doncs, altra gent, posa'm una guitarra aquí, un solo, i a mi m'agraden aquestes coses, sí, sí.
Hi ha molta gent que no ho sap, però, en definitiva, grans músics, grans intèrprets, han sigut músics d'estudi, dins del jazz, per exemple, això és habitualíssim, o sigui, és el més normal que hi ha hagut sempre, no?
Sí, perquè normalment el músic d'estudi, generalment la característica que té és que és molt versàtil, no? És un músic que pot tocar doncs, molts estils diferents. Llavors, aquí potser sí que tant el Jaume com jo doncs, encaixàvem una mica en aquesta... Hi ha músics molt bons, però que són doncs, més d'un estil, i llavors doncs, els productors tenen poc marge amb ells, perquè si el volen portar cap a un terreny que no és el seu, ell de seguida doncs, no hi entra, no? I llavors penso que potser sí que teníem el punt aquest que... tant el Jaume com jo, que encaixàvem com a músic d'estudi. A mi, tot i així, m'agrada més fer el meu. O sigui, a mi m'agrada fer de músic d'estudi, però el que més m'agrada és els meus projectes, no? Les meves cançons, fer la meva carrera pròpia, no? Però és una feina maca, és una feina que he fet durant un temps i que m'ha agradat.
Hi ha una cosa que m'agradaria que expliquessis, perquè molta gent no deu saber, no? Que és aquesta manera de tocar, que és el fingerpicking, I perquè penso que és interessant diferenciar. Hi ha grans guitarristes que ho fan, de quan fa moltíssims anys, però és molt interessant. Explica'm una mica què significa.
Bé, el fingerpicking és una guitarra, o sigui, és una guitarra orquestrada, per dir-ho d'alguna manera. És una guitarra igual com la guitarra clàssica. Tu amb una guitarra clàssica pots diferenciar els baixos de la melodia, de l'acompanyament, és tot amb un, no? És lo maco de la guitarra clàssica, és una guitarra que fa totes les funcions. Una guitarra elèctrica, per exemple, solista, és una guitarra que fa melodia, fa una melodia, no està fent un acompanyament també, fa només aquella melodia, aquell solo, que moltes cançons mítiques, el Sultan of Swing dels Dire Straits, per exemple, aquelles melodies, això és una guitarra solista. I després hi ha la guitarra rítmica, que és la guitarra que acompanya, també. I la guitarra clàssica ho fa tot. Doncs la guitarra fingerpicking és una manera de tocar la guitarra moderna, bueno, moderna, però que ja ve de principi del segle XX, ja no és tan modern. Però vull dir que també és una guitarra orquestrada on hi ha els baixos, l'acompanyament i la melodia. I llavors, això és una tècnica que es va inventar imitant els baixos del piano. Quan hi havia un piano en el ragtime, als principis del jazz, hi havia aquestes...
A separant de Nova Orleans...
Per exemple, la pel·lícula del Golpe, sí. la banda sonora, llavors el piano anava fent uns baixos que acompanyaven de tum, cum, 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 que era la mà esquerra del pianista. I llavors els diferents guitarristes, perquè no se sap ben bé qui s'ho va inventar això, van començar amb el polze a fer aquest canvi, aquests baixos, no? Tum, cum, 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 i a més acompanyar-se amb els acords. Això és el primer fingerpicking. I després el següent pas va ser, a més fer una melodia. I llavors és una guitarra que és com una guitarra clàssica, però modern, per dir-ho.
És quasi com un piano.
És quasi com un piano. I, i la sensació que tens quan escoltes un guitarrista o una guitarrista de fingerpicking és que hi ha dues guitarres o tres. La sensació que tens tu és, ostres, aquí hi ha més gent. I veus un tio o una tia sol, no? I dius, ostres. I llavors això és una cosa que a mi em va captivar moltíssim. I vaig estar uns anys que treballava molt la guitarra fingerpicking i faig coses de... I és una cosa, una tècnica curiosa i que aquí no hi ha molta gent que ho faci. Als Estats Units hi ha molta gent. Però aquí a Catalunya, per exemple, n'hi ha, cada vegada hi ha més gent que fa de tot, no? Però no és una tècnica molt utilitzada. Llavors és una cosa molt interessant, molt, molt xula.
Home, a mi em va semblar interessant precisament per això, perquè efectivament aquesta possibilitat de fer els ritmes i la melodia, d'aquesta capacitat, doncs clar, desaprofitar-ho quan realment es pot fer, el que passa que és molt difícil.
És molt difícil perquè has de pensar com si fossis més d'un. O sigui, per un cantó has d'automatitzar el tum, cum, cum, que aquest baix camini, que tingui un, i després l'acompanyament i la melodia ressaltar-la. Llavors és com si estàs tocant com tres coses diferents, i ajuntar-ho tot i que funcioni és molt complicat, és molt complicat. Hi ha gent que... Hi ha un guitarrista australià que es diu Tommy Emmanuel, que és com... És el màxim del fingerpicking. És un home que ho fa molt bé, molt bé. Però, i realment tu el veus i semblen tres guitarres juntes, no? És molta feina. Però és molt maco. Jo faig el que puc, vull dir, és una cosa que he anat fent, i és algo molt, molt, molt maco, però que és realment molt complicat.
Parlant de noms, Oriol, quins diries que són... Per tu, potser entraríem després amb una cosa que vas fer, que ja ho diu, no? El Sal Toffler, ja ho està dient, però a part de Mark Knopfler, quin diries que són els que a tu més t'han interessat?
A veure, jo tinc com diferents èpoques. El primer guitarrista que jo vaig escoltar, realment, i que jo penso que per la raó per la que jo toco la guitarra és per ell, va ser el Paco Lucía, perquè la meva mare escoltava el Paco Lucía. A la meva mare li agradava molt el Paco Lucía i el Paco Ibáñez. Uh-huh. No tenen res a veure? Bueno, no tenen res a veure. Bueno, es diuen Paco els dos, no? Però vull dir que... I el Paco Lucía, jo és la primera guitarra que vaig escoltar, i allò era impressionant. Tot i així, al començar a tocar, no vaig començar a tocar flamenc. Vaig començar a tocar... A tocar guitarra clàssica. I llavors vaig tenir un... Però la guitarra clàssica en realitat va ser un error. Va ser un error. No estava motivat. Jo vaig apuntar a tocar, jo volia tocar la guitarra, tampoc sabia, i m'agradava el Paco Lucía i ja està. Però vull dir, no sabia ni què era el flamenc, ni què era... En realitat no tenia una... Era molt jovenet, no tenia una formació. I llavors, quan vaig començar a tocar la guitarra clàssica, no em va agradar, la veritat és que al principi no em va agradar, i vaig començar a escoltar rock. I llavors vaig començar a aficionar-me a guitarristes de rock. El primer va ser Mark Knopfler, que és el que dèiem que em va marcar molt, un guitarrista molt melòdic, i just després vaig començar a escoltar guitarristes molt rockeros, que hi ha una guitarristes de heavy, per d'alguna manera, que hi ha Steve Vai, Joe Satriani, Ingo Amstin, que hi ha guitarristes molt ràpids, molt tècnics de rock, i això em va apassionar durant un temps, també vaig estar molt ficat amb aquesta tècnica. I llavors, just després, vaig tornar una mica com els clàssics, no? Vaig tornar-me a interessar una altra vegada pel Mark Knopfler, pel Eric Clapton, pel Jimmy Page, pels guitarristes de blues, rock, pel Gary Moore. Gary Moore, per exemple, és un guitarrista que per mi ha sigut impressionant. Guitarristes més clàssics del blues i el rock més tradicional. I una mica més endavant, ja quan tenia 20, 20 i alguna d'anys, vaig començar amb la guitarra fingerpicking. Hi havia el Tommy Emmanuel, que em va marcar molt, A Mark Knopfler també toca coses de fingerpicking.
Sí, per
també
això.
També lliga, no? És un guitarrista que té la part de fingerpicking i la part de guitarra solista també sola, no? Guitarra melòdica. I he tingut com aquestes etapes, no? I és curiós, però sí, el primer guitarrista que a mi em va marcar va ser Paco de Lucía. I no he tocat flamenc, no toco flamenc, però em segueix impressionant molt i em segueix agradant molt.
Passa que Paco de Lucía va ser en el seu moment un veritat revolució, no ja en el camp estrictament del flamenc, sinó en tota...
Va fusionar amb el jazz, que això era nou, amb el John McLaughlin i l'Aldi Miola. Va posar el cajón, que el cajón no hi era. Ara tots pensem en el flamenc i pensem en el cajón, però és pel Paco Lucía, perquè abans no n'hi havia.
Sí.
I llavors hi havia les palmes i la guitarra.
Va ser un viatge al Perú, em sembla que era al Perú, i va veure, va dir això. Això m'ho emporto.
Això m'ho poso jo. Home, realment va ser un geni. Va ser un geni, totalment. Sí.
Però veig que en tot això que estem dient, que realment la teva orientació és molt variada, és molt diferent, i arribem a un punt, que és aquest que estem avui, precisament, per això, més que per altra cosa, podríem continuar amb altres coses, i és que aquest divendres, és a dir, demà, al Teatre Auditori, hi ha un concert amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, i estàs tu allà.
Estic allà, sí.
I fas una suite per guitarra elèctrica.
Sí, sí.
I explica'ns com sorgeix això.
Doncs vaig fer com un EP, que es diu, un mig disc, o un minidisc d'homenatge a Mark Knopfler amb la guitarra elèctrica, que són peces meves, no he copiat a Mark Knopfler, sinó que he fet peces meves amb la sonoritat o amb la onda de Mark Knopfler, que era una cosa que em feia molts anys que ho volia fer, que em feia molta il·lusió, per fer una mica com un homenatge a un dels guitarristes que més m'ha marcat i que... No sé, em va semblar que em venia de gust en aquell moment fer això. I amb una de les presentacions que vam fer d'aquest disc, que va ser el Siglo, una presentació del Mont Sant Cugat, que vam anar a fer una col·laboració, el Ramon Grau ens va demanar si podíem tocar, i hi havia el Josep Ferrer allà, de públic, que és el director de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat. I a l'acabar em va dir... Ostres, m'ha agradat molt. Això amb orquestra podia ser xulo. On podíem parlar? I va quedar allà. I llavors, al cap d'uns mesos, parlant amb un amic comú, que és el David Bozzo, que fa arranjaments per orquestra,
sí,
que és molt bon arreglista, i llavors vam quedar els tres i vam convenir que seria molt xulo poder fer una adaptació d'aquestes obres que són del Jaume i meves, no són només meves, són del Jaume i meves, amb aquest estil Mark Knopfler, amb l'orquestra, i s'ha fet doncs, una suite, és un quart d'hora, déu-n'hi-do, dura 15 minuts, d'un trosset de cada peça d'aquestes enllaçades a arreglada per orquestra. I és espectacular, és molt, molt xulo, molt xulo. I ho presentem el divendres, ho presentem demà.
El divendres, i demà ho sentirem amb un concert que, com passa últimament, comença a les 8 perquè hem de sortir abans de les 10,
anirà
cap a caseta i no entretenir-nos abans. Però m'agradaria doncs, que a veure que en parléssim amb els altres protagonistes del concert. A veure si tenim en Josep Ferrer i tenim també el David Bozzo. El Josep Ferrer, perquè com a director, doncs, que suposo que en aquest moment estaven fent l'assaig, l'últim assaig,
sí,
abans del concert, i amb en David Bozzo perquè ens expliqui també doncs, aquest arranjament que ha suposat, quines dificultats ha tingut, si és que no ha tingut, que en qualsevol cas és una feina.
Una feinada.
És una feinada. Quan tu vas fer aquest homenatge amb el Mark Knopfler, que per cert, Mark Knopfler va venir l'últim dia de fer el comiat a l'any 2019 a Barcelona. No sé si vas estar-hi.
No hi vaig estar perquè no vaig poder, però sí que coincideix amb que he fet jo l'homenatge quan ell es retira. O sigui, ha coincidit en el temps. Sí.
Doncs tenim aquí en Josep Ferrer a l'altra banda del telèfon. Josep, bon dia.
Bon dia, com esteu?
Bueno, això tu, que acabes de sortir, m'imagino, de l'assaig...
Ara mateix.
Ara mateix. Bueno, sí, seu, sí. Escolta, seu, posa't tranquil, no cal que anem de presses, Perquè l'edat també compta, Josep, eh?
També.
I no ho podem fer sense fer. Però estem parlant amb l'Oriol Saltor d'aquesta trobada fortuïta que vau tenir, doncs, el siglo, i a partir d'aquí doncs, vau dir, podíem fer alguna cosa i finalment ha sortit això, que jo penso que és, primer, una novetat, i després jo en tinc moltes ganes, però moltes, d'escoltar això. L'Oriol ens estava explicant tot això. I ara també tenim amb nosaltres el David Bozzo, que s'ha encarregat dels arranjaments orquestrals. David, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, jo, com que no us veiem, jo amb l'Oriol sí que ens veiem les cares, amb mascareta, però ens veiem les cares, i en canvi vosaltres ens veig. Pues, us donaré l'entrada a cadascun perquè pugueu dir la vostra.
Molt bé.
A veure, Josep, comencem per tu. Aquest concert és un concert de música de pel·lícules com a base, més aquesta suite per a guitarra elèctrica i orquestra de l'Oriol i del Jaume. Explica'ns una mica el conjunt del concert.
Bé, a veure, això és un experiment. Com totes les coses innovadores, sempre té un risc, però també fa molta il·lusió, perquè descobrim sonoritats noves. La veritat és que és molt arriscat posar un instrument elèctric de solista en una orquestra acústica, perquè la percepció del cervell, com que els harmònics són diferents i la composició del so és de diferent, diguem-ne, estructura, li costa integrar les dues sonoritats. Llavors, nosaltres, això és un repte, tenim amb nosaltres un tècnic de so que és el millor de Catalunya, sens dubte, que és l'Albert Moraleda, que ens dona un puntet de sonorització a l'orquestra perquè lligui millor i la gent pugui percebre bé doncs, totes aquestes harmonies i aquests dibuixos melòdics i aquests ritmes que hi ha dintre amb el conjunt d'aquesta suite, no?, que està molt ben pensada. Llavors, ja et dic, és un repte, és una il·lusió de fer una cosa nova i una sorpresa total, perquè veure amb guitarra elèctrica fent melodies i amb una orquestra ben acompanyant, doncs és molt original. També té la seva dificultat. La prova és que ningú ho fa, això. O sigui, us recordeu, no, segurament no recordeu cap concert que ja s'hagi vist això. Però té una dificultat que ens agrada perquè ens ajuda a superar-nos. La dificultat és que la base rítmica que té que donar l'orquestra és molt diferent fer-ho amb dues persones que fer-ho amb 50 persones o 60. Llavors, clar, es necessita molta, molta pulcritud, molta articulació, molta precisió, escoltar bé la guitarra. Vull dir, és un concert que no és fàcil, però que serà sorprenent.
Jo estic convençut que serà així, Josep, i en tinc moltes ganes, com deia abans. I ara m'agradaria que el David ens expliqués una mica la seva feina concreta en aquest concert. A veure si els dos, tant l'Oriol com el Josep, estan d'acord amb el que dius, David.
Bueno, suposo que sí, que ens posarem d'acord. Ja, la meva feina, per exemple, amb la suite Saltoffler, que està basada en el disc Saltoffler de l'Oriol de Jaume, el que he fet és agafar els diferents temes del disc i llavors, parlant amb l'Oriol, vam escollir tres temes de més importància i que conformen la suite. I els altres dos temes que quedaven els he utilitzat com a pont i enllaç entre els diferents temes. Llavors, la feina que he hagut de fer és doncs, agafar tota la banda que acompanya la guitarra de l'Oriol en el disco i transformar-ho en orquestra. Això ha sigut la part més complicada.
Però, David, això es diu molt ràpid, perquè acabes de dir una cosa, transformar-ho en orquestra.
Sí. Treure la base que fa, la línia del baix i tot això, ficar-ho a l'orquestra, reomplir amb tota l'harmonia de la guitarra que acompanya a la guitarra de l'Oriol del disco i ficar un ritme per sota, que no pot ser de bateria, perquè no tenim bateria, o amb els elements de percussió simfònica, crear tota la part rítmica també.
I aleshores, Oriol, quan tu sents el que s'ha fet, com abans parlàvem, per exemple, d'això que quan composes estàs un temps que te n'oblides i després tornes i quan ho sents et sembla que és un altre, quan tu has sentit, quan tu has experimentat tocant al mig, al centre, al mig de l'orquestra, bueno, al davant, suposo. Sí. quina sensació tens?
Home, és molt emocionant, perquè, clar, la percepció que hi ha tants matisos amb una orquestra, amb una banda de rock, que és el que jo estic més acostumat a tocar aquest tipus de temes, hi ha una secció rítmica molt clara i una guitarra que acompanya. Llavors, els timbres són... És molt maco, però són aquells. Clar, a l'orquestra hi ha molts timbres, hi ha moltes textures. És com que tot creix. És com si automàticament tota la música ocupa, va des de més avall fins a més amunt, no sé, i més ample. La sensació aquesta d'estar al mig d'un coixí, d'unes textures que no tenen res a veure amb el que jo estic acostumat. I d'entrada, molta emoció. Això és el primer. Això és el primer. És superbonic. I després, és que sembla una altra cançó. És que realment sembla que... Bueno, perquè la feina del David al final ha sigut que s'ha quedat amb la melodia i amb l'harmonia, però és que tot l'altre ho ha canviat tot. Llavors, pràcticament és com si fos una peça nova, no? I llavors és molt emocionant.
A veure. Parem un moment. A veure, David, però què vol dir? Que has transformat aquí la música?
He conservat la línia del baix, la línia de la guitarra i tota l'harmonia. Però clar, tota l'harmonia d'una guitarra que acompanya amb una orquestra es multiplica, el que diu l'Oriol, es multiplica per 60. I tu... allà has d'omplir i has de crear acompanyaments nous que no hi figuren en el disc i que han d'anar bé amb els acompanyaments que ja hi havia.
I tu, Josep, després de la idea inicial i ara amb la realitat que ja ha viscuda, esperaves això?
La veritat és que és millor del que esperava. Jo esperava que anés bé, però no m'esperava que anés tan bé. A més, els dos, tant l'Oriol com el David, vull dir, em trec el barret perquè és fantàstic la feina que han fet, vull dir, les músiques funcionen, vull dir, les melodies són transparents, arriben, vull dir, són comuniquen molt, i l'acompanyament, clar, això, cuidado, perquè és que una guitarra és una persona que fa l'acord, però és que amb una orquestra, la millor, doncs jo què sé, s'ha de construir aquell acord amb 10 o 12 músics, un pa, l'altre fa un tema més lligat, després canvia el color, tens tota la paleta de colors, cada instrument de vent té una partitura diferent, no hi ha dos que toquin el mateix, vull dir que aleshores jugar una mica amb les, això que deia l'Oriol, amb les textures, amb les estrofes, perquè una estrofa que repeteix no sigui igual que l'anterior, vull dir, a veure, tot això és un treball important, el treball d'orquestració no és cap broma, és un treball de molta professionalitat i molta ciència i molta creativitat, vull dir que realment el resultat final serà una cosa diferent, única, espectacular, ja et dic, i que jo crec que la gent sortirà com a única emocionada, diguem-ne, no, d'aquesta història, perquè serà un experiment que haurà funcionat. Vull dir, a més, l'estem donant, segur que s'omplirà el teatre, bueno, amb les limitacions que tenim, també ho donarem amb streaming i també ho gravarem, perquè val la pena tenir un document d'això que passarà demà al vespre al Teatre Auditori.
Això és el que volia comentar, que per una part hi ha doncs, el públic presencial que, amb les limitacions dels aforaments que avui sí. Tenim, però que ho passeu per streaming i sí. Que això doncs, es podrà fer simultàniament, o sigui, des de casa seva algú podrà estar com si estigués al teatre.
Exacte. I després ho gravem per tenir-ho després, per si més endavant doncs es vol tenir a veure aquest concert, etc. Vull dir, val la pena, perquè a veure, l'esforç de preparar un concert dura una hora, però la preparació d'un concert és com si vingués una persona treballant un any sense 8 hores cada dia, com a mínim. Perquè si mires les hores que hi ha cada un dels músics, multipliques per 50 músics, multipliques la feina aquí, al final surt una quantitat d'hores que sembla impossible que algú s'atreveixi a fer un concert, perquè et dic, està concentrada la feina en una hora i quart, per exemple, una hora i mitja, no sé, de música, però la feina que porta darrere és espectacular. Llavors, això, no n'hi ha prou en fer el concert amb èxit. Ha de ser una feina que ens enriqueixi tots, que sigui satisfactòria, que la gent surti més feliç, que la gent surti més coneixement. Vull dir, per això ens agrada i per això estem enganxats, no?, a la música, perquè cada vegada ens aporta coses noves, cada vegada descobrim noves possibilitats i cada vegada és un repte per tirar endavant, no? I bé, res, que la gent vingui i que la gent s'ho passi bé, sobretot.
Aquest concert el fareu al Teatre Auditori de Sant Cugat, però també el fareu a la Massa.
No, perquè ara, en aquest moment, per exemple, nosaltres fèiem tots el concert a la massa, però el teatre de la massa és més petit,
sí.
I amb les limitacions d'aforament, que era un aforament tan reduït que els organitzadors diuen és que no podem fer-ho fins que no tinguem un aforament més gran, perquè és un teatre més petit.
És una llàstima.
Aleshores, només podem anar a grans teatres i en aquest moment, com que tothom està molt espantat, tot això, de moment, mantenim aquí i esperem que a partir de... Jo no sé si serà el mes que ve, o d'aquí dos mesos, o d'aquí tres mesos, però aviat, quan es tornin a poder tornar a omplir els teatres, que potser no serà fins després de l'estiu, no ho sabem, eh? Però llavors ja tornar a emprendre la programació normal, diguem. Però ara, de moment, mantenir-ho, gravant-ho amb streaming i que la gent vagi visquent doncs, tota la història.
A més, tenim un concert, a part de la suite dels germans
sí.
Saltor,
sí.
Un concert de música de pel·lícules, que en aquest moment jo penso que és la música que més coneix la gent contemporània. Bueno,
evidentment, és que davant, amb això de l'Oriol, doncs, com que és música diguem, més propera a la música de jazz, clar, amb orquestra sinfònica no podíem posar al costat d'això una sinfonia de Brahms, per exemple, no? Llavors, la música de pel·lícules ja feia temps que en volíem fer, perquè la gent ens ho demana, i perquè hi ha partitures molt bones de música de pel·lícules, vull dir, i que són molt emocionants, també, i a més tens l'avantatge de que la gent el coneix a la pel·lícula, de seguida es posa amb l'atmosfera, de seguida la seva imaginació doncs, treballa, vull dir que és una música que de cara al públic és molt resultora, però està molt ben feta. Nosaltres fem música bàsicament del Morricone, que també és un arranjament del David també, i després fem música del John Williams, que possiblement és el compositor de la història de la música, que en vida més gent ha sentit la seva música.
És extraordinari.
Clar, Mozart era la millor en tota la seva vida en directe, només si era música en directe, va sentir, va ser 10.000 persones, potser, no sé, màxim, eh? I en canvi, amb la major música l'han escoltat milions i milions i milions de persones, vull dir, és una passada, i música fantàstica, vull dir, que està molt ben feta.
Jo, John Williams, ja sentint el Tauró, és a dir, Tiburón, perquè tot sí. Tiburón, sí, sentia, sí. Sabia Stravinsky, o sigui que...
Sí, 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 sí,
així
sí,
de no. Senzill, o sigui, sentia sí, sí. Aquella música de això és Stravinsky, o podia ser Sostakovich, vull dir que tranquil·lament. No sé què diuen David d'això.
Bueno, no, jo estic d'acord amb el Josep, és una música que lliga, a més lliga molt bé amb la suite de l'Oriol, i a més jo, aviam, les dues que jo faig perquè l'Oriol toqui, per mi és ha sigut un gran plaer, són dues peces de Morricone, que és un dels meus compositors preferits, que va morir l'any passat, si sí. M'equivoco. I per mi és com poder-li fer aquest petit homenatge arreglant una mica la seva música, poder-la fer en aquest concert. Per mi ha sigut també una mica especial.
Jo penso que la missió, per exemple, té moments que són d'una...
És que, clar, la gent reconeix molt el John Williams, que és un dels grans compositors actuals, que és boníssim, és una passada, junt amb el Hans Zimmer i tots aquests, una passada, però l'Ennio Morricone és un compositor que va fer vora de 1.000 pel·lícules, si m'equivoco, de bandes sonores.
Sí, sí.
Són moltes bandes sonores.
Sí, sí.
A part de la seva música de concert, que també té, que és molt poc coneguda, que és més experimental, però clar, és un compositor increïblement prolífic.
Sí.
Llavors, fer aquest concert, per mi, és especial. A mi la música del Morricone sempre m'ha agradat moltíssim.
Bueno, doncs escolteu, jo estic molt content d'escoltar això que esteu dient perquè es veu que ho viviu en profunditat, a fons, i ho gaudiu, i per tant, probablement, aquesta força que vosaltres sentiu, segur que la traslladareu al públic, que demà a les 8 ha d'estar al Teatre Auditori o via streaming, escoltant i veient a la gran orquestra, la música d'Oriol, Oriol allà al mig amb la guitarra elèctrica. A veure, Oriol, no sé si vols comentar alguna cosa més sobre el concert.
No, que per mi és un privilegi, estic molt content de poder-ho fer. L'experiència és molt maca, és superpositiva. I bueno, agrair doncs, al David la feinada, al Josep també la possibilitat, la feina, els músics, que són tots fantàstics, que he pogut compartir aquests assajos aquests dies i la veritat és que estic molt emocionat, sí, sí.
Doncs, Josep, gràcies per la teva presència a la distància, però jo sé que com si estiguessis aquí.
Molt bé, moltes gràcies.
gràcies a vosaltres.
I en David...
I salutacions a l'Oriol, que fa un rat estàvem aquí assajant, sí, sí.
Li he fet sortir...
L'últim tros de l'assaig.
L'he fet sortir perquè pugui estar aquí. I ara a descansar i demà a donar-ho tot a l'escenari.
Molt bé.
Vinga, Josep, David.
Que vagi bé, gràcies.
Fins la propera. Adéu. Vinga, adéu. 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 Doncs ja ho veus, Oriol. Jo penso, no sé si estava pensant mentre comentava el Josep aquesta i el David aquesta dificultat, una mica amb el seu moment que va haver-hi aquella evolució del rock sinfònic, aquella evolució de l'Elo o de Modi Blues, aquella evolució del rock sinfònic en què també hi havia una gran orquestra, el que passa que no sé si en aquell moment... es podia comparar. Tu com ho veus?
No ho sé. Sí que té alguna cosa d'allò.
Però... penso, per exemple, sí. el Modi Blues amb Anís de Black Satin.
Sí.
Doncs hi havia...
Sí, tenia havia, una part, no?
De... una part elèctrica. Una sí. part elèctrica i una part també... I el rock sinfònic, el que pretenia una mica era això, donar-li un com diríem, un pes musical superior al fet que fins al moment els grups el tenien. Però clar, aquí no s'ha fet.
Aquí no s'ha fet. I també potser doncs, les cançons, aquesta suite, són una mica més pop, no? Les cançons que he fet jo no estan rock, és més pop.
Yeah.
Llavors és aquest... Però sí que tindria una similitud, no? Aquesta... Buscar aquest... Bueno, aquest punt de donar-li una profunditat que el pop i el rock no tenen si... Bueno, que sí, que com, és un plus, és un afegit.
Un afegit, exacte.
Sí, sí.
Bueno, en qualsevol cas, Oriol, demà veurem això com sona, bueno, ho sentirem, i jo, com deia abans, tinc moltes ganes perquè em sembla que això funcionarà, i el que hem d'intentar és que pugui difondre's i que pugueu fer quan sigui un moment i es pugui, doncs, més concerts.
Clar, que no quedi aquí, no? Que es pugui exportar a fora de Sant Cugat.
I tant, ben segur. Doncs moltes gràcies per haver vingut.
A tu per convidar-me, per donar-nos aquesta promo, aquest punt de poder-ne parlar, que ha sigut molt, molt agradable.
I demà ja us veuré.
La setmana, molt bé. Ens veurem allà, llavors.
Gràcies, Oriol.
A tu, adéu.
I ara no vull parlar-ne d'aquells contes d'amor i fades que m'inventava per poder perdre el nord i ser aquell que guardava 2.000 secrets entre coixins i no sóc qui pensaves i ara no sóc qui pensaves. No m'ho esperava, he trobat la sort, he fet de la vida el meu punt de partida, no sé fer millor. No m'ho esperava, no sé agradar a tothom, mirant enrere he trobat la manera de ser qui sóc jo. Fent un gran salt amb un comiat i sento que res serà com ahir. On era fosc, la llum és aquí i no puc més. Res era com m'havia promès i sí, ja ho sé. He començat la casa del revés i ara sé que els errors no són en va. No m'ho esperava. He trobat la sort. He fet de la vida el meu punt de partida. No sé fer millor. No m'ho esperava. No sé agradar a tothom. Mirant enrere he trobat la manera de ser qui sóc jo. No m'ho
jo.
Avui dijous a les 7 de la tarda, 19 hores, cicle de música de proximitat al Bocamoll del Casal de Torreblanca, que organitza Jazz en Viu amb Albert Marquès piano i Manel Fortià contrabaix. Això és el principi de l'agenda d'aquest cap de setmana, que continua el divendres amb aquest concert que hem estat parlant fins ara, a les 8, a les 20 hores, al Teatre Auditori, concert d'Orquestra Simfònica Sant Cugat, dirigida per Josep Ferrer, amb l'actuació especial d'Oriol Saltor, que interpreta la suite per guitarra elèctrica i orquestra composada amb el seu germà Jaume i els arranjaments en David Bozzo. I amb música de pel·lícules com La Missió o Cinema Paradiso de Morricone, entre d'altres, o el gran John Williams. I també, continuant amb aquesta agenda, podem dir-vos que dissabte, a les 8 de la tarda, a les 20 hores, al Teatre Auditori, concert de Miqui Núñez, que és aquesta cançó que escoltàvem abans d'entrar. No m'ho esperava. Jo tampoc m'ho esperava que vingués en Miqui Núñez, però bé, i segur que estarà ple, que presenta el seu segon disc, Iceberg, amb el seu grup. Tinguem en compte que aquest és un concert que han escollit, que han ajudat a escollir, el Consell de Joves de Sant Cugat. El diumenge, a les 7 de la tarda i 9 hores, al Teatre Auditori, teatre amb una història real. Autor i director Pau Miró, amb Julio Manrique, Mireia Eixalà, Tilda Espluga i Nil Cardoner. Una obra que reflexiona sobre les ferides emocionals d'un fill i un pare davant de la pèrdua de la mare i de l'esposa. Ara tinguem en compte que hi ha una altra cosa, abans de tornar el dijous vinent, espero que sigui així i que no passi res i que pugui fer-ho, doncs que és el dimecres, el dia de Sant Medí, que com cada any es fa un concert a l'església del monestir, i aquest concert aquest any, que es farà així com a les festes de Sant Medí, o que és la pleca que ha quedat anul·lat, el concert es farà. En principi està anunciat a les 9, a l'església del monestir. Jo no sé si això es mantindrà a les 9 o no, perquè ja sabem que a les 10 hem d'estar tots a caseta. Però sembla que sí, perquè es considerarà que aquest concert serà més curt d'una hora. En qualsevol cas, és un concert molt interessant, fet dintre d'un cicle que es diu Ressons, clàssica al monestir, i el presenten The Minister of Pastime, que presenta La Cambra de les Meravelles d'Athanasius Kirchner. És música antiga, és música amb un grup que estan especialitzats i que han pres un nom d'un grup que anava amb el rei Jordi V d'anglès, que es deia Els Ministres de Passar l'Estona, de passar el temps, de passar l'estona. O sigui que, ja sabeu, podem anar amb aquest concert el dimecres, en principi, a les 9 de la nit, o si no, mireu realment que sigui una mica més aviat o no, perquè ja dic, fins al moment és aquesta hora, les 9. I res més, fins al dijous vinent, esperem trobar-nos altra vegada amb coses interessants que es fan a Sant Cugat. Adeu, fins dijous.